Bé, pues una setmana més tenim així al nostre costat a Pilar Aleixandre. Ja sabeu que ella ens ajuda a gestionar les nostres emocions. Bon dia, Pilar.
Bon dia.
Bé, Pilar, avui anem a tractar un tema un poquet delicat, no? En aquest inici d'any, el primer, no? El dia abans de Cap d'Any, vam parlar dels propòsits d'any nou. I, clar, parlàvem un poquet de que no podíem fer plans, no? Plans era com algo que ja no existís en aquest món on el coronavirus està a les seues anxes, no? Campant. I clar, parlant amb tu fa uns dies, xerràvem pues, de com gestionar aquesta sensació de que sempre puguem tornar, no? A ese confinament domiciliari, de la sensació de no poder fer plans, la sensació de que tot està, pues això, molt estrany, no, Pilar?
Pues sí, està molt estrany. Tal vegada esta sensació de pèrdua de control és algo que ens resulta molt difícil d'acceptar i de gestionar. Pense que el ser humà estem acostumbrats a sentir que controlem les situacions. I en aquests moments, lo cert és que no controlem res, o sigui, podem controlar i mínimament l'instant en el que estem vivint. Però aquest costum que hem tingut i que sempre hem fet de projectar-nos cap a un futur, en aquests moments és molt complex de fer.
Sí, per exemple, jo xerrava fa uns dies en la meva família, no?, dinant, i parlava de que no tenia interès, diguem, que sols pensava en l'estiu, perquè a lo millor és l'únic que podem fer, no? Que com ara que ha passat, perquè clar, jo dic que és que ara, per exemple, estaria pensant en Sant Antoni, que és la setmana que ve, no? Les festes. Després vindrien a lo millor Sant Blai, les Falles, Magdalena, no? Teníem molts plans que ara és com dir, és que tots els dies són iguals. Sí. És que em dona igual, fins sí. Que no arriba estiu, no, és que no puc fer res, no?
Sí, això genera com un desànim, com una apatia, no? És dir, l'altre dia me dia una alumna, és que me pareix molt avorrit això. Utilitzava la paraula avorriment, no? I me dia, clar, abans el diumenge era el dia més avorrit de la setmana, ara és que totes les dies són avorrits.
Sí.
I clar, això genera un desànim, un malestar, una desgana, no? Una falta de motivació. Una falta de esos objectius, no? Esos plans de futur. Perquè, clar, la ment sol projectar-se cap al futur.
Sí, sempre val? Està.
I està bé projectar-se cap al futur, però sempre mantenint-nos en el present, no viure ese futur. Què ocorreix? En aquests moments, esa projecció al futur, per una tendència natural del ser humà, és una projecció prou fatalista, prou negativa.
Clar, doncs, si hi ha plans positius, tu estàs alegre, diguem. No?
Però
si el camí, diguem, és fosc, pues clar, caem en ese bucle que moltes voltes també parlem, no?
Sí, sí, sí. Quan l'ésser humà està bé, se sent en pau, se sent en felicitat, se sent en harmonia, pot projectar en positiu. I quan no està bé, i evidentment ara
no
una
bé.
Gran quantitat de gent no estem bé, i esa projecció que fem és des d'aquest fatalisme, des d'aquest negativisme. I és molt complex el continuar treballant de cara al futur des d'aquest estat d'ànim. Perquè, clar, el futur se treballa. El futur es comença a treballar des del present. I si el meu present està com està, és molt complex treballar cap a un futur més positiu.
Clar. Per exemple, parlant un poquet d'aixina de la tristesa, no? De perquè és un sentiment que el notes al carrer quan parles o conformismes, que és el que n'hi ha, no?
Sí,
també, que
sí.
Bé, és una part bona de conformar-se, diguem, o acceptar la realitat, però sí que és veritat que hi ha desànim, no? Estem a les portes del dia que s'anomena el Blue Monday, no? Que és el dia més trist de l'any, no? El pròxim dilluns. Clar, és que ara s'han convertit, diguem, com tots en Blue Monday, tots en aquesta tristesa, en aquest sentiment de que, pues això, que tots els dies són igual. Però clar, què podem fer? Perquè tu, a lo millor, també has xerrat amb molta gent que te trasllada i s'angoixa, no? Què et diuen?
Clar, jo vull agrair als meus alumnes i als meus pacients i als meus amics que ahir es vaig llançar la pregunta, no? Quina emoció te fa sorgir esta pandèmia, no? I és curiós, és molt curiós com algunes persones han reflexionat sobre aquestes emocions i veuen que n'hi ha una evolució, no? Passen des de la tristesa, la temor, l'abatiment, a una acceptació o més bé resignació. N'hi ha gent que té un estat d'ira, per exemple, cap a les persones que no fan... que no són
responsables
i respectuoses, no? N'hi ha molta por. Jo crec que el que més s'està respirant és por, és ansietat i és tristesa, impotència, ràbia, ira, vulnerabilitat. En algunes persones tot això ha generat després sentiments i sensacions positives, d'agraïment, de presència en el dia a dia. Me crida molt l'atenció perquè tinc alumnes del laboratori emocional, que és un taller mensual per a transitar, per a resoldre un poc, no? I gestionar aquestes emocions. Tinc alumnes que tenen al voltant des de 17-18 anys. I quan ahir me traslladaven que aquesta pandèmia els feia sentir impotència, ansietat, ràbia, pena, por...
I truncament de plans, perquè...
Exactament. Clar. Hi havia una alumna que em deia, és que clar, la gent de la meva generació estem perdent-nos moltes coses. Estem parlant de gent de 17 anys. Com podem permetre que estos xicuelos senquen este tipus d'emocions dia a dia? Me pareix molt potent això, no?
Clar, perquè moltes... Jo, per exemple, penso en la gent de l'universitat. Tu saps lo bé que mos ho hem passat tots els que hem anat a la universitat? Clar. És que són els millors anys de la nostra vida. Jo, almenys, és aixina. I clar, tu pensa que aquesta gent, ara mateix, pues no està vivint anar a classes, no? Estudiar el que sempre ha volgut. Després, les experiències de ja ser un adult, de poder fer el que vulguis. Anar de festa, també. Clar. És que anar de festa porta moltes vivències a la gent.
Clar, és que s'estan perdent experiències molt importants, no? I s'està focalitzant l'emoció en aquesta angoixa. L'angoixa d'una persona de 19 anys tindria que ser al voltant dels estudis, al voltant de poc o més que això, no? I no te dic res d'una persona de 17 anys que encara no sap bé el que va a fer en el seu futur acadèmic, no? A lo millor. Clar.
Sí, però també està aquesta gent, per exemple, de 30 anys, que ja tenien, o sigui, a lo millor... Pues a lo mejor dins de poquet volen formar una família i també podrien aprofitar aquests dos anys per fer viatges, per fer qualsevol cosa abans de formar aquesta família. És que s'han troncat molts plans, no? Sí. Però clar, també s'han iniciat nous, diguem, no? Veure a lo millor estar en casa tranquils, el contacte amb la família... A lo millor apreciar més a lo millor la cultura que ara no tenim o coses que no tenim que fèiem i que no valoràvem.
Sí, està clar que ha sigut un temps de introspecció, sobretot el temps del confinament, en el que sí que podíem aprofitar per a cuidar-nos a nosaltres mateixa, no? Està clar que també se li ha donat un valor molt important a algo que tal vegada no li prestàvem atenció, que és el contacte físic. Val? I s'abraç, i se ves, i sa xicoteta carícia d'un amic o d'una amiga o d'un un familiar, això s'està tirant molt a faltar i això està fent mal, no?
Sí,
a nivell intern.
Sí, inclús els joves que a lo millor no poden conèixer a altres persones.
Efectivament, o sigui, el lligar, sí. En quant a les relacions socials, efectivament, és molt complex ara mateix obrir i les relacions, no? És com que mos han quedat ahí encorsetats dins del grup on estàvem a nivell de relacions socials i és molt complex sortir d'ahí, no? Què podem fer? Jo crec que ens tenim que enfocar en el que podem fer, no en el que no podem fer. Crec que un poc ahí està el quid de la qüestió. I és un tema d'entrenament de la nostra ment, no? Canviar, és a dir, el que fins ara valia és com que ara ja no val. En la forma de comportar-nos, en la forma d'interactuar, no? En la forma inclús de pensar. tenim que es començar ja d'una vegada a fer aquests ajustos creatius, no? És important reconèixer el que m'està passant, acceptar el que m'està passant i el que està passant al meu voltant. Classificar ben bé en què puc intervindre i en què no puc intervindre. En el que no puc intervindre, sols puc fer que enfocar-ho d'una manera diferent, d'una manera que no siga dolenta per a mi, que no me produïsca sofriment. I si me'l produís, acceptar que m'està produint aquest sofriment, transitar-lo i continuar en el present. Perquè no ens oblidem que totes aquestes emocions i tots aquests sentiments i aquestes sensacions són imperdurables, o sigui, això acaben. Uh-huh. Val? No vaig a sentir este dolor sempre, 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 o esta tristesa sempre, sempre, sempre.
També tenim que adaptar-nos.
Evidentment.
Com
evidentment.
Els animals. Els que més s'adapten són els xiquets. Si els xiquets poden adaptar-se, per què nosaltres no?
Clar, podem adaptar-nos i cuidar-nos, no? Cuidar el nostre cos, perquè no ens oblidem que totes aquestes emocions dolentes també s'expressen en el cos. Me va cridar l'atenció una persona de sanitat que estava en primera línia durant la pandèmia en el temps més greu, que me deia que varios dels metges i dels auxiliars i infermers que estaven en primera línia van somatitzar molt tota la emoció de por, de descontrol, de ira que sentien. La van somatitzar en una pèrdua d'apetit, per exemple. La van somatitzar en un problema digestiu. Uh-huh. Tenien descomposició, molts d'ells. Tenien un cansament, evidentment, justificat per una part, però per altra part també era un cansament emocional. És a dir, és important començar a cuidar el cos si no ho hem fet. Com cuidem el cos? El cos el cuidem des de fent exercici aeròbic per alliberar aquest excés de pressió, aquest excés d'ira, perquè la ira s'ha de canalitzar. Uh-huh. La ira no la podem deixar dins de nosaltres. Sí, podem deixar-la dins de nosaltres, però acabarà sortint en una pujada de tensió, en fi, en algo que pot ser realment dramàtic. Doncs jo, no sé, animaria a fer un exercici aeròbic diàriament o setmanalment, a fer un exercici també de control del cos, de conèixer el cos, com puga ser el pilates o puga ser el yoga, un poc més introspectiu, més estic en mi mateixa sentint com el cos se meneja i com està el cos. Animaria a que la gent es començarà a cuidar-se fent-se massatges. Inclús deprenent fer-se un automassatge. Jo en el canal de YouTube que tinc n'hi ha un parell d'automassatges, un de les mans i un dels peus. Cuidar-me en donar-me un bany, en utilitzar uns olis essencials que m'ajuden a estar més serena o més animada. Cuidar-me anant a fer algun tipus d'activitat que m'ajude a reconèixer i gestionar les meues emocions, que m'ajude a tindre ferramentes per a fer aquests ajustos creatius que necessite per a recol·locar-me constantment en la realitat. Uh-huh. Nosaltres en el laboratori emocional treballem aquest tipus de ferramentes, no? des d'aquest acompanyament des del mindfulness, des de la teràpia no verbal, juguem un poc en el cos, en l'expressió del cos, en l'expressió de la paraula, en l'expressió de com col·loque o com se col·loca el meu cos ante una situació. I busquem aquestes ferramentes per a poder ser com el navegador, no? Que quan canvies de ruta te diu recalculando. Pues jo pense que això és un poc anar constantment recalculant, no? I anar constantment ennortant-nos, no? Centrant-nos una altra vegada en què? En el present.
Hmm. I tu saps les voltes que han dit, és que no faig això perquè no tinc temps. No tinc temps, a lo millor, d'aprofitar i estar a casa i estudiar un idioma, llegir ese llibre que no t'has llegit mai, les pel·lícules, les sèries, o sigui, és que se poden fer moltes coses que a lo millor no vegem, per exemple, si ir a caminar, o clar, córrer, ho podem fer, anar clar, a la platja, clar, o sigui, estar en els teus amics en sis, en sis o en quatre, en lo que és en una terrassa, fins a les cinc, ja ho sabem.
O en deu online.
Online, clar.
Se pot fer una videoconferència, n'hi ha moltes formes de fer una videoconferència online, en deu, en quinze, en els que vulguis, no? Clar, és canviar la vida.
Sí, sí.
És canviar la, profundament la forma de vida. És un paradigma nou, no? Que, evidentment, per pura supervivència, estaria molt bé que anàrem provant a fer coses diferents, no? Perquè si això continua sent pues, com una obligació de que dec de, tal vegada no deprenga, no?
Sempre estaré pensant clar, en quan eixiré, en quan eixiré, quan eixiré.
Clar, i dec de fer això, dec de fer l'altre. Jo crec que lo interessant és començar a provar, sí? Què passa si me quede 10 minuts fent una meditació, 5 minuts fent una meditació? Vaig a provar. Perquè de vegades és important també no estar sempre en el hacer, no? Per a poder-me permetir estar en el ser.
Sí, per exemple, si tu vols quedar-te, jo què sé, al sofà, no te sentis que és mal.
Efectivament.
Tampoc hi ha res més a fer, no?
Efectivament. Queda't, disfruta del no fer.
No fer.
Del no fer, simplement, no? I tal vegada en algun moment, aquestes noves pràctiques que vaig experimentant te llancen i ese mensatge de que estàs bé.
Estàs tranquil.
Estàs tranquil, clar. I te donaràs compte de que si practiques aquesta meditació de 5 minuts diaris, és com un reseteo, no? De la teua ment i de del teu ànim. I llavors penso que és el moment en el que es comença a produir-se el canvi, no? Quan estic provant i experimentant i es comença a recibir ese premi de benestar. No?
I també aprendre a avorrir-se.
I és que fa molts anys que no m'avorrisc.
Però avorrir-se també és...
Està bé, sí, sí.
No tens que sempre estar en moviment ansiós de... No?
Clar, és el que te dic, però anem a veure. Per a mi, el parar-me a no fer res no me porta l'avorriment, me porta el benestar, me porta a la pau interior, a l'estar en mi mateixa, no? Simplement sentir-me, sentir-me, escoltar-me.
Per tant, Pilar, hem començat amb un... No, un poquet d'angoixa, un poc de tristesa, però hi ha que donar el missatge de que hi ha llum, de que se poden fer moltes coses, de que el cap no li doni voltes, no, a lo que vindrà, sinó a lo que estem, i que això, que hi ha molta gent al nostre costat, que si no ho podem fer via online, telefònica, conforme vulgueu vosaltres, exercitar el cos, no, fer exercici, i no sé, conèixer-nos un poquet,
sí,
no? Veure, sí. A lo millor adquirim nous hobbies, el que siga, no?
Sí, jo penso que un poc el meu missatge seria estar en el present, donar el màxim possible en cada cosa que faig, en el present, ser flexible, poc més que això, no? Viure el present.
Pues això desitgem a la gent, no? Que visca el present i que s'anime, que tot passarà i tot
hi serà.
Bé, pues Pilar, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Maria.